Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dilluns 27 de febrer de 2023, un dia molt fred, marcat també per aquestes neus que han caigut en les darreres hores, i també programa que estarà marcat pels partits d'hoquei d'aquest darrer cap de setmana i una nova jornada de l'Hockey Lliga. Jornada que arriba abans d'aquesta mini aturada d'una setmana per la disputa de la Copa del Rei a Calafell. Serà a partir d'aquest dijous, dia en el qual debutarà el Noia, que ho farà davant el Voltregà. Un Voltregà que era el rival del Patí Vilafranca aquest dissabte a la tarda i que guanyava a la poliesportiva per 1-2, un partit en el qual el guió va ser pràcticament el mateix dels últims partits. Un Vilafranca molt lluitador, donant la cara fins al final, però acabant perdent. Nova derrota de l'equip, la 18a de la temporada. El Vilafranca es manté en l'última posició de la categoria. Per la seva banda, l'altre equip, el Penedesenc, de la categoria de l'Hockey Lliga, el Noia, guanyava per 3-5 davant l'Alcoi, un Noia que venia d'empatar entre setmana davant el Tricino a la Champions.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Per repassar la jornada de l'Hockey Lliga i, en general, de l'hoquei patins, com sempre saludem el nostre company Josep Gomà, que ja el tenim al telèfon. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda, ben retrobats de nou.
Benvingut una setmana més aquest dilluns per repassar una nova jornada de l'Hockey Lliga que ens ha deixat molts moviments, sobretot a la part de dalt, i aquest ascens del Calafell fins a la segona posició.
Dalt i baix.
També.
És una setmana de que ja ens estem acostumant a dir de la ressaca després de la Lliga Europea, i això porta veritables sorpreses, perquè doncs els equips que juguen a la Lliga Europea ho noten el dissabte o el diumenge a l'hora de jugar.
Doncs sí, per exemple, el Noia, que jugava menys de 48 hores després, guanyava a la pista de l'Alcoi, un equip complicat que començava per davant el marcador. Finalment, els de Pere Vàries doncs aconseguien capgirar el resultat i sumar els 3 punts per acostar-se. I de quina manera aquesta segona posició que ara té el Calafell, i també aprofitant d'alguna manera a la postre aquests resultats que es produïen, aquesta derrota del Reus i també la derrota del Liceu al Palau, que aquesta era més previsible.
Sí, de fet, la del Liceu, aquest Barcelona aquest any no perdona, o sigui, no hi ha festa, és igual al rival i a tope. Podíem veure també el partit de la Lliga Europea davant del Lodi, i aquest diumenge doncs davant del Liceu. És un Barcelona supermentalitzat, els 8 homes que fa servir Edu Castro, i el Liceu doncs, bueno, va fer el que va poder, però també es nota quan fa canvis que el nivell doncs de l'equip baixa una mica, no? Llavors doncs són factors que amb el Liceu, per exemple, doncs el partit dur, difícil, complicat que va tenir a Calafell, doncs pues una mica també li va sumar, igual que el Reus, no? Un Reus que arribava de Portugal, que havia fet un resultat extraordinari, i un Lleida supermotivat, un Lleida que no s'assemblava amb res al que havia jugat feia 8 dies amb el Patí Vilafranca, doncs el guanyava, jo diria que de forma força correcta i clara, perquè un Reus que sí, que ho va provar-ho, però que es veia doncs que els seus jugadors tampoc no tenien la frescor d'altres partits, no? I tot bé, tots aquests marcadors, però a més aquí tindríem aquesta Igualada que perd en pròpia pista davant de l'Arenys, que automàticament també dona una mica més d'emoció a la part baixa, perquè el Girona no falla en el seu desplaçament a Caldes, i bueno, i el Voltregà tampoc no va fallar a Vilafranca, que ben just també li va anar.
Doncs sí, sobretot la sorpresa agradable d'aquestes últimes jornades està sent aquest Girona, que doncs, té moltes opcions de lluitar aquesta desena posició amb el Voltregà. I d'altra banda també doncs, el que deies, no? Aquest resultat de l'Arenys, aquest resultat curt, però al final victòria i 3 punts per avançar al Sant Cugat i sortir d'aquesta penúltima posició en la qual portava també instal·lat bastantes jornades.
Sí, sí, a més, aquí sí que hi haurà una batalla entre el Sant Cugat i l'Arenys terrible per veure qui és el que es pot escapar de la penúltima plaça, no? I ara, en aquests moments, l'Arenys ha sobrepassat el Sant Cugat. Partits que també, quan se juguin entre ells, com a mínim emocionants, no? Ja no diguem que puguem veure hockey de qualitat, però que sí emocionants per veure qui se'n pot endur els punts, no? I aquests punts li valdran un doble partit de promoció, no? per evitar el descens de categoria.
Doncs, si et sembla, ens centrem ja en el partit del Vilafranca contra el Voltregà, aquesta derrota. Bé, d'alguna manera, el guió i el resum del partit podria ser el que venim fent en les últimes jornades. Un equip que ho intenta, que ho dona tot, però que al final doncs, el resultat no li acaba acompanyant.
Sí, jo inclús aquí m'atreviria que el Vilafranca no va estar tan encertat com els darrers partits, tot i que a la segona part va ser superior, amb ambició, amb ganes, amb un Voltregà, per mi, decepcionant, un Voltregà que va aprofitar molt bé les dues jugades doncs, de Teixidor per poder marcar els dos gols que a la primera part, i un Vilafranca que sí, que va lluitar, va voler i que penso que va tenir més ambició que el Voltregà, que va arribar molt més a la porteria, però que no va transformar la falta directa que va llançar Villares. Era una oportunitat molt clara. La bola aturada és vital per intentar doncs, tenir l'empat a 2 i a partir d'aquí quedaven forces minuts encara per endavant, per poder passar alguna cosa més, perquè 5 minuts faltaven, i a partir d'aquí doncs, hagués pogut passar més coses. Un Voltregà que la segona part nerviós, precipitat. Podíem parlar, tenim amistat amb Lluís Teixidor, l'entrenador del Voltregà, i bé, un Voltregà que hi ha nervis a més, són pocs, diu que no té jugadors per poder fer canvis, ha d'apretar, i això doncs, amb un equip relativament jove, perquè doncs, allà de veterana, més amb Teixidor o amb Vargas, la resta són jugadors molt joves, patiran, i a més, un Voltregà que té que lluitar a la Copa de l'Afers de moment i que té que lluitar també, serà a la Copa del Rei el proper dijous davant del Noia, no? Voltregà que, repeteixo, la segona part que va fer, per mi, un dels pitjors equips que ha passat per la poliesportiva. Vilafranca, uns més que altres, van posar-hi voluntat, van posar-hi ganes, van buscar la porteria, però una vegada més també hem de tornar a dir que no, que l'encert o que els gols a l'hoquei i lliga són molt cars.
Sí, i a més, doncs l'equip es va trobar d'alguna manera en una situació similar a la de l'última jornada, encara amb més temps al marcador per davant, aquesta directa a poquets minuts per acabar, sense encert. D'alguna manera també el Vilafranca el que li està passant, no només en aquesta temporada, ja és una cosa que s'arrossegava, aquesta manca d'encert, no?, en la bola aturada, que de vegades doncs, és tan determinant en els partits i que en aquest sentit aquesta jornada doncs, va penalitzar.
Sí, sí, hauria pogut canviar el signe del partit perquè, repeteixo, el Vilafranca ambiciós, amb ganes, buscant, però que, i també, a veure, amb un partit estrany que es notava que hi havia molts nervis, hi havia precipitació amb algunes accions, es perdien moltes boles, hi havia moments en què, doncs, principalment, quan hi havia algun canvi, es notava molt, els entrenadors havien de moure molt la banqueta. Era un partit de la part baixa de la classificació amb nervis per intentar puntuar, no? I és el que va aconseguir el Voltregà i que marxaven contentíssims, no? Per tot i reconeixent, evidentment, les dificultats que van tenir.
Doncs efectivament, no va ser el millor partit del Voltregà, que sí que és veritat, jo diria, no sé com ho vas veure tu, que en alguns moments aquesta manca d'ambició, per exemple, amb boles que perdia el Vilafranca en zones de la pista crítiques, no? Eren unes pèrdues que pràcticament deixaven safata ocasions clares de gol. El Voltregà doncs, semblava que tampoc hi anava de totes.
Bé, jo penso que el Voltregà, la segona part, vam veure un Voltregà amb restos de l'etapa de Manel Barceló, a jugar la pilota a posicions llargues, buscar els espais buits, esperar l'errada del contrari, buscar si hi havia possibilitat d'alguna contra, i això se'n va trobar molt poquetes, que recordi a la segona part de contres, només n'ha tenir dues d'un home sol contra Xus Fernández, però va ser molt més conservador. No va ser, per exemple, el Voltregà que vam veure a Noia, que tot i guanyar buscava més gols. Va ser un Voltregà molt diferent, molt diferent. I penso que un dels factors va ser aquest, que el Voltregà amb 2-0 i amb 2-1 va també intentar aguantar molt la bola.
Doncs la derrota del Pati Vilafranca, 18a derrota de la temporada, ara mateix ja doncs, la situació era complicada, però bé, queden 6 jornades, a poc a poc ja ens acostem al final d'aquesta lliga regular i cada vegada doncs, queden menys oportunitats, sobretot per reduir aquest marge i qui sap si sumar la primera victòria de la temporada, que també doncs, seria positiva pel Vilafranca. Abans de canviar de tema, doncs, escoltem algun dels protagonistes d'aquest partit, i ens centrem en la banqueta, en el tècnic Toni Aranda.
Hem vingut a fer el seu partit, no... la veritat és que no ens han deixat córrer, això sí que és cert, perquè nosaltres hem intentat córrer tot el partit i no ens han deixat sortir, i ens han aprofitat les poques que han tingut i les que els hi hem donat, que també els hi hem donat alguna bola aquí a mitja pista, bola perduda o xuta als peus. Ells juguen així i nosaltres ens hem estrellat aquí contra el porter, tampoc hem tingut coses molt clares. I com les últimes setmanes, al final d'un gol has de treure el porter, jugar-te-la i avui no hem tingut sort.
Toni, dèiem, és el quart partit consecutiu que perdem per la mínima, contra el Reus, contra el Calafell, contra el Caldes. Quina és la fórmula per poder guanyar el primer partit?
Ojalà sàpigués, avui sí que ho teníem marcat al calendari perquè sí que sabem que se'ns escapa, si no, i teníem clar que avui havíem de guanyar sí o sí. La primera part jo he estat al vestuari perquè m'ha semblat que faltava una mica d'intensitat i la segona part jo crec que m'ha estat molt, molt millor en tema defensiu i de córrer i d'atacant, però llavors la bola no ha entrat.
Toni, hi ha el perill de que l'equip algun moment es deixi anar, que tira la tovallola o no la tirarà?
Jo crec que no. Estan entrenant molt bé, estan jugant jo crec que partits molt dignes, amb rivals d'entitat, tot i que tinguem 2 punts, aquí ningú s'està portant els punts així fàcil. Els estem complicant la vida a tots, és que no ens cau mai la tuta de favor.
Bé, doncs aquest era Toni Aranda parlant d'aquest partit. Escoltarem també ràpidament un altre dels protagonistes, el porter Xus Fernández, que analitzava aquesta derrota del Vilafranca.
No hi ha manera, ens costa molt fer gol. Sí que els últims partits hem encaixat poc, crec, molt menys, pel que és la competició, però ens falta molt de gol. Els dies que ens hem posat per davant no ho hem sabut gestionar, per la situació també, que és superextrema, però avui ens ha faltat molt de gol. Avui és dels pitjors partits que portem, potser dels últims 5 o 6. Veníem amb una dinàmica molt bona i, bueno, fins que hi hagi esperança, seguirem.
Doncs, Gomà, nova derrota del Vilafranca, ja ho deien ells també.
El que deia jo una mica en alguns moments determinats, aquesta ambició que corre més, principalment a la primera part, i aquesta falta de definició tan important en el món de l'esport.
Doncs abans de seguir amb més temes, nosaltres fem una mínima pausa i tornem tot seguit.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
és temps de poda.
A Joan Cortiada t'ajudem a fer més àgil aquesta campanya de poda. Les millors tisores professionals amb un 40% de descompte. Compra ara la tisora estil ASA 65 per només 780 euros més IVA, bateria i carregador a part. A més, si ets un professional, te'n regalem un altre. No esperis més per començar a gaudir de la poda amb les millors eines. Joan Cortiada. Ens trobaràs al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès i a www.joancortiada.com. Sempre al teu costat.
Bé, doncs, repassem ara gomar la resta de marcadors de la jornada. D'alguna manera n'hem tractat pràcticament tots. Eren els següents. Aquest Calafell 6, Sant Cugat 3, Vilafranca 1, Voltregà 2, Caldes 2, Girona 5, Alcoi 3, Noia 5, Igualada 0, Arenys 1, Barça 6, Liceu 1 i Lleida 3, Reus Deportiu 1. A la classificació, el Barça es manté com a líder, amb 58 punts, amplia el marge respecte al segon, que ara és el Calafell, amb 45. Liceu, tercer, amb 44, 40 punts pel Reus i el Noia, que és cinquè, 29 punts per l'Alcoi, també 29 per l'Igualada i 28 pel Caldes, que és vuitè en aquestes posicions de play-off. 26 punts pel Lleida, 19 pel Voltregà i també 19 pel Girona, que encara vol dir la seva en la lluita per la permanència. En 12a posició l'Arenys amb 12, en Sant Cugat baixa a la 13a posició amb 11 punts i el Vilafranca es manté cué amb 2 punts. Gomà, també referent a un equip destacat d'aquesta Hockey Lliga, el Reus Deportiu, del qual doncs, teníem la visita aquesta setmana passada aquí al Parlem d'Hockey de Xavi Aragonès i també de Sergi Aragonès, l'estrella del Reus. Fa uns dies el Canal Reus es feia ressò de la possible arribada de Martí Casas al conjunt que entrena Jordi García.
Sí, però a mi m'han assegurat que això no deixa de ser un rumor bulo per intentar desestabilitzar el Calafell de cara al partit de la Copa del Rei, que no hi ha res de cert, que és un rumor que va publicar o que es va comentar aquest Canal Reus, però que de les notícies que tenim assegurades és que no hi ha absolutament res de res. Mentre que sí, per exemple, es pot confirmar que David Gelma finalment se n'anirà a Caldes, que també el jugador italià Campagno se'n va a Forte di Marmi i que Martí Zapater no renova, l'1 de Martí Casas de moment s'assegura que és un rumor sense cap tipus de fonament.
Bé, doncs, si et sembla, en els últims minutets de programa repassem més coses.
Sí, teníem que la Nacional Catalana, victòria del Capellades en el seu desplaçament a la pista del Malgrat, victòria del Noia en el segon grup d'aquesta segona fase i també, una mica per la de la rivalitat, derrota del Vilanova en el seu desplaçament a Igualada, el que també li dona una emoció extraordinària amb aquesta Nacional Catalana per l'equip que pugui pujar, si pot ser de la nostra comarca, millor de cara a la propera temporada. No, no hi havia i faltaven categories de la Catalana que no jugaven aquest cap de setmana. Per exemple, Primera Catalana no hi ha resultats i una mica, aquest de moment, tot i que es queixen de que és un dijous, d'aquests partits, dijous, amb molt bona assistència de públic. Nosaltres, per almenys, el Penedès podem dir que tant a Sant Celoni com a Calafell les imatges o la presència, de públic important i que en aquest cas per lo menos ja és un èxit en aquest aspecte, no?
Doncs sí, la veritat és que la resposta aquí a la comarca, tant al Penedès com també al Baix Penedès amb el Calafell, bones imatges a la graderia, també partits molt interessants el que s'estan vivint a la Champions en aquestes darreres setmanes, i també ja que parlem d'altres partits, a la Plata aquest Vendrell que aconseguia guanyar, gaudia d'un 0-4, però al final el company de Maria, tot i que quedaven pocs segons pel final, aconseguia situar-se només un gol. Al final, victòria per l'equip del Baix Penedès.
Important, perquè un Vendrell amb la baixa de Lluís Ferrer i que no es pot... Aquí la seva situació és complicada. Ara tindrà partits importants davant de l'Oviedo, davant dels dos equips que té per damunt seu per intentar guanyar i intentar sumar i poder marxar d'aquestes tres darreres places de la classificació, no? Un Vendrell que també era notícia de que el darrer dia d'entrenament a les instal·lacions de Vendrell havien entrat al seu vestidor i que pràcticament havien desaparegut tots els mòbils dels jugadors de l'equip vendrellenc. Un bon ensurt per l'equip del Baix Penedès, no? I que hauria de servir una mica també de previsió per la resta d'equips, perquè per el que es comenten hi ha bastanta llibertat a l'hora d'entrar, per de poder entrar amb els vestidors dels equips.
Doncs Déu-n'hi-do el que va viure la plantilla del Vendrell amb aquesta situació bastant desagradable. I ja, Gomà, abans d'acabar, doncs, en l'horitzó d'aquesta Copa del Rei, que ens ocuparà aquest proper cap de setmana, bé, a partir de dijous ja els primers partits, entre ells el Noia, que jugarà contra el Voltregà, precisament.
Sí, jo penso que els dos primers partits de dijous són bastant clars, el Liceo i el Noia com a equips favorits. A la Copa sí que sempre es pot dir que pot passar de tot, per sempre pots, però en aquests moments, si veiem un Caldes amb dificultats a la Lliga, un Voltregà amb dificultats a la Lliga, situació diferent a la del Liceo i la del Noia, per tant, jo crec que aquí, el dijous, aquests dos equips que passaran seran els favorits, i el divendres tenim clar aquest Barcelona, que no crec, bé, superior a l'Igualada 100%, i poder el partit més igualat, el partit que pot haver més incertesa, pot ser aquest Reus-Calafell, que crec que pot ser el partit més igualat d'aquesta Copa i que pot donar-nos, doncs, aquí sí que no m'atreveixo, tot i el bon estat de forma del Reus, però Calafell també està molt bé, té la baixa de Mendes, però pot ser el partit, repeteixo, més igualat, no? I com a favorit aquesta Copa, veient com està jugant el Futbol Club Barcelona, tampoc no tinc gaires dubtes de que serà l'equip que guanyi.
Doncs partit molt llaminer, realment, aquest Reus-Calafell, que serà un altre dels quarts de final. D'alguna manera, ràpidament, recordem els horaris. Dijous a 6:15, Liceo-Caldes, a 9:15, el Noia-Voltregà, passant a divendres a les 6:00 PM, Barça-Igualada, i a 9:15, aquest partit que destacàvem, aquest Reus-Calafell. Després, les semifinals, dissabte, una serà a 6:15 i l'altra a 9:00 PM, la final, a 1:15 del migdia de diumenge. Gomà, d'això n'anirem parlant els propers dies. Gràcies per acompanyar-nos un dilluns més.
Gràcies a vosaltres.
Bé, i nosaltres amb això tanquem aquest programa d'avui, aquest Esports 14 d'avui dilluns. Tornarem demà dimarts amb més protagonistes i també amb més informació esportiva. Que vagi molt bé.